TV3 Ràdio. Informatiu migdia. Juan Luis Marcos.
Bon dia, són les dues. Acord in extremis a Menorca entre el PP i el PSOE per limitar l'entrada de vehicles a l'illa de cara a la pròxima temporada turística. Després de dos dies de negociacions intenses, les dues formacions han arribat a una entesa per tirar endavant la iniciativa que es tramitarà ara per la via d'urgència al Parlament. Aquesta mesura coincideix en el temps amb l'anunci del Consell de Mallorca que fixarà aquesta tardor el sostre de vehicles que podran entrar a l'illa l'any que ve. Les passes d'ambdues illes responen directament a la realitat social que reflecteixen les dades oficials de l'Ibestat. La pressió humana ha tornat a batre rècords històrics amb 1.930.000 persones congregades simultàniament a l'arxipèlag un dia de juny. Són 27.000 més que el màxim de juny de 2025, gairebé l'equivalent a tota la població de Maó. Tot d'una en parlam, primer, però destacam altres notícies d'aquest dimecres 2 de juny. Ho feim en Joan Jiménez, al control tècnic titulars. Titulars amb Laura Marcos. Bon dia.
Bon dia.
Presó provisional per al conductor detingut per l'accident mortal a la carretera de Manacor.
El processat està investigat pels delictes d'homicidi imprudent, lesions i contra la seguretat viària. El conductor va ser detingut ahir per suposadament provocar l'accident de trànsit ocorregut a Porto Cristo diumenge passat, en el que va morir una jove de 23 anys.
L'actualitat també està marcada avui per les concentracions d'aquesta hora baixa en suport a Ceuta i l'informe policial que apunta al Marroc per l'entrada massiva de finals de juliol.
El ministre de l'Interior diu que no sabia res d'aquest informe i demana explicacions al director general de la policia. El Partit Popular acusa Marlaska de mentir i reclama la seva dimissió.
El mercat laboral de les Balears tanca l'agost amb manco aturats i més treballadors que fa un any.
L'atur baixa un 1% interanual a les Illes el mes d'agost, que tanca amb 25.700 persones sense feina. L'afiliació a la Seguretat Social creix un 4% en prop de 27.000 nous cotitzants més que l'any passat, fins a fregar els 694.000 treballadors.
A les 2:30 serà temps per a la informació de cada una de les illes. L'Associació de Joves d'Eivissa ha convocat una nova protesta contra la massificació turística. En aquest cas, ha cridat la població general per una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. Joves d'Eivissa estan convençuts que ha de dur-se a terme aquesta obra d'ampliació de l'aeroport suposaria un augment desmesurat de la pressió turística sobre el territori que consideren ja és inassumible des de fa anys. La cita és el proper diumenge 20 de setembre.
A Mallorca, les obres de la rotonda de la carretera de Sóller i del tram 1 del segon cinturó de Palma començaran abans que acabi l'any. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. És una de les principals mesures del nou curs polític que ha anunciat avui el president del Consell, Ernest Galmés, després de la reunió mantinguda amb els consellers executius. Dues reivindicacions històriques ha remarcat per millorar la mobilitat a l'illa.
I a Menorca expedienten dos dels controladors de la platja de Cala Mitjana per intentar estafar els turistes fer-los pagar per aparcar els seus vehicles. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Havien tapat el cartell informatiu on s'explicava que l'aparcament era gratuït i cobraven 5 euros a cada un dels turismes. Aquesta situació va provocar queixes fins al punt que l'Ajuntament de Ferreries va rebre 3 denúncies, una a finals de juliol i les altres dues a l'agost. Van ser aleshores traslladades al Consell Insular de Menorca, que ha informat l'empresa responsable del servei. Actualment, el cartell on s'informa que l'aparcament és gratuït ja és visible de nou per a tots els usuaris.
A les 2:45, temps per als esports. El Mallorca ha tornat avui a la feina amb el mercat de fitxatges tancat amb una darrera incorporació. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. El mercat d'estiu es va tancar ahir amb el fitxatge de Guillermo Fernández, que avui ja s'ha entrenat amb els seus nous companys a les ordres de Luis García. El migcampista català de 18 anys arriba procedent del Barça Atlètic, ha firmat fins a l'any 2031 amb el Mallorca i es tracta d'una aposta important del club, que ha pagat 3 milions d'euros al Barça, que es reserva reserva un tant per cent en cas d'una futura venda. En ciclisme està en marxa l'11a etapa de la Vuelta, una etapa plana entre Cartagena i Llorca. Enric Mas segueix com a líder després de la disputa ahir de la desena etapa. L'artenenc ocupa la primera posició a 1 minut i 18 segons de Primo Roglic. I en tennis, Jaume Monà jugarà avui capvespre la segona ronda de l'Obert dels Estats Units. Serà contra el francès Arthur Rinderknecht.
I ara és moment de saber quin temps ens espera per a les pròximes hores. Marc El Dantell, bon dia.
Bon dia. Per avui hem d'esperar una situació molt semblant a la d'ahir, això sí, amb més estones de sol i només cap a punts del sud de l'arxipèlag hi haurà aquests nígols prims. Ja deim ben poqueta cosa, la resta del cel continuarà estirat en temperatures que pugen lleugerament respecte a les màximes d'ahir, sobretot a punts de l'interior, i en el cas de Mallorca podem arribar als 35 graus i la resta quedarem entre els 30 i 34. Tot això amb vent de llevant, que bufarà feble en general, i sí que és vera que per demà entre la tramuntana ho farà de manera feble, qualque cop moderat el dematí cap a Menorca, però en general anirà fluixant, i la resta el vent serà de llevant, vent que bufarà feble, i només al nord de Menorca hi haurà més onatge, onades que poden arribar al metre d'altura, un dia de cel destapat, en qualque nígol baix, sobretot a Eivissa i Formentera, la resta esperant que el cel continuï sense nígols, i tampoc esperen canvis pel que fa a la temperatura. Per tant, aquestes màximes que quedaran entre els 30 i 35 graus.
IB3 Ràdio, informatiu migdia.
Dues i sis minuts, el PP i el PSOE han acordat in extremis la modificació de la llei de reserva de biosfera que ha de permetre limitar l'entrada de vehicles a Menorca. Les negociacions contra rellotge han permès tirar endavant aquesta iniciativa. Axel Camarasa.
Entre els acords assolits hi ha que la proposta es tramiti per via d'urgència al Parlament, que un representant dels socialistes formi part de la delegació que defensarà aquest text al Parlament i també que es creï una comissió de seguiment per mirar d'agilitzar els terminis i que la limitació estigui vigent ja la pròxima temporada. Així de contundent s'ha mostrat el president del Consell de Menorca, Dolfo Vilafranca.
El 2023 la limitació de vehicles serà efectiva, malgrat més per Menorca. Això és així.
Una de les novetats respecte del text inicial té a veure amb la reciprocitat. Es demanarà a la resta d'illes que modifiquin les respectives normatives perquè els vehicles menorquins quedin exempts de les restriccions, de la mateixa manera que no s'apliquen limitacions als vehicles de mallorquins, eivissencs i formenterers que visitin Menorca. Edu Ropsi és conseller del PSOE.
Sobretot perquè serà un estímul per les altres illes perquè modifiquin la seva llei en el mateix sentit, per fer que efectivament Balears sigui terra franca per tots els ciutadans, independentment de si ja en sa que visquin, i és motiu per als que s'hagin de desplaçar.
Com ja havia anunciat, Més per Menorca ha votat en contra de la proposta. Assegura que la modificació legislativa és innecessària i que endarrereix l'aplicació de les restriccions. Noemi García és portaveu dels ecosobiranistes.
Té tot el suport de Més per Menorca per limitar l'entrada de vehicles a Silla. Tot. Més per Menorca ja ho defensàvem quan vostès encara hi estaven en contra. Però justament avui no venim a votar si Menorca ha de tenir o no limitació de vehicles. Tampoc venim a votar cap sostre. Avui venim a votar si és necessari o no tornar a modificar la llei Menorca Reserva de Biosfera, en aquest cas per limitar l'entrada de vehicles.
La consellera no adscrita, Maite de Medrano, també s'hi ha oposat. Les passes següents de la tramitació són modificar la llei al Parlament, desenvolupar el reglament i que el ple insular acordi un sostre de places, els períodes d'aplicació de les restriccions i també les quotes de vehicles permeses. Decisions que el PP haurà d'afrontar una vegada més a minoria i, per tant, haurà de cercar suports de la resta de formacions.
Mentrestant, a Mallorca, el Consell fixarà aquesta tardor el sostre de vehicles i de cotxes de lloguer que podran entrar a l'illa la pròxima temporada turística. És una de les mesures que ha anunciat avui el president Llorenç Galmés després de la reunió mantinguda amb tots els seus consellers per iniciar el nou curs polític.
La proposició de llei es tramitarà per via d'urgència per reduir a la meitat el temps per a l'aprovació definitiva. Galmés defensarà la iniciativa el 9 de setembre al Parlament durant el primer ple de nou període de sessions.
Molt varen comprometre a fer-ho el més ràpid possible i és el que estem duent a terme. s'està tramitant per via d'urgència i això ha suposat la reducció a la meitat del temps d'espera perquè se pugui aprovar, insisteix, definitivament aquesta tardor. De fet, voldria destacar que Mallorca tindrà un temps rècord la regulació d'entrada de vehicles. Havíem pogut comprovar els temps que han estat a Formentera, a Eivissa, i els temps que estarem nosaltres.
I a Eivissa ha convocada una manifestació el 20 de setembre contra l'ampliació de l'aeroport. Des de l'Associació de Joves de l'Illa afirmen que aquesta obra suposaria un augment desmesurat de la pressió turística sobre el territori, ja inassumible, diuen des de fa anys. Ana Fernández.
Mostrar el seu rebuig per l'ampliació de l'aeroport d'Eivissa és l'objectiu de l'Associació de Joves d'Eivissa amb la manifestació convocada per el diumenge 20 de setembre a les 6 de la tarda. Segons s'han explicat, aquesta ampliació suposaria un augment desmesurat de la pressió turística sobre el territori i sobre els serveis públics essencials com la sanitat, la mobilitat o els recursos hídrics. En definitiva, diuen, una minva en el benestar dels residents. Víctor Torres és el vicepresident de l'Associació.
Passaria de 17 a 32 portes d'embarcament, pràcticament duplicant la seva capacitat. També és mostrant molt en contra de l'ampliació de la sala VIP i també de la creació exclusiva d'una zona pels vols de fora de l'espai Schengen.
Una manifestació que s'iniciarà al passeig de Vara de Rei que passarà pels carrers Aragó, Balears i l'Avinguda Espanya, on està prevista una aturada davant del Consell Insular i es llegirà el manifest reivindicatiu. Altres entitats, com el Gent Gop, veïns de Can Palleu i Can Frígoles, donen suport a la convocatòria.
I és que la pressió humana no toca sostre a les illes. L'índex ha batut un nou rècord el mes de juny, quan es varen aplegar a la vegada 1,93 milions de persones a les Balears. Això suposa un 1,4% d'increment respecte del 2025. En termes generals, més de 28.000 persones. És una dada elaborada per l'Institut Balear d'Estadística, l'IBESTAT. Neus Pericàs, bon dia.
Bon dia. Es tracta de l'indicador de pressió humana que s'elabora sumant residents i visitants a través de les entrades i sortides a ports i aeroports. Aquesta estadística apunta que el mes de juny varen arribar a conviure al territori balear més de 1,93 milions de persones. Això és un màxim perquè la mitjana del mes és de 1,89 milions, un 1,3% més que el juny de 2025. L'illa on més s'ha incrementat la pressió humana està Formentera, amb un 6,6% més de persones que l'any anterior, seguida de Menorca amb un 2,6%. A continuació hi ha Mallorca amb un 1,1% més que el juny de l'any passat i Eivissa, on també hi va haver més gent que l'any passat, però en una proporció menor, un 0,7% més.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Dues i 13 minuts, ho dèiem en titulars, presó provisional i sense fiança per al conductor detingut pel xoc mortal de Porto Cristo, en què va morir una jove de 23 anys. El processat s'enfronta a càrrecs per a presumptes delictes d'homicidi imprudent, lesions i contra la seguretat viària, després de compareixer aquest matí davant el Tribunal d'Instància de Manacor.
L'accident va ocórrer de matinada al quilòmetre 7 de l'M4020, quan el cotxe va sortir de la via, va quedar tombat i va impactar contra un arbre. Una jove de 23 anys va morir a l'acte a l'interior del vehicle, mentre que un altre passatger va resultar ferit greu. El conductor va rebre l'alta hospitalària aquest dimarts i va quedar arrestat per la Guàrdia Civil fins a la seva passa a la disposició judicial.
I nova batuda contra el narcotràfic al barri de la Soledat de Palma, en diversos detinguts i el decomís de diferents partides de marihuana i haixix. Segons fonts policials, els agents s'han irromput passades les 10 del matí en dos domicilis d'aquesta zona per dur a terme escorcolls simultanis.
El balanç provisional és de diverses persones arrestades i el comís d'una quantitat encara indeterminada de substàncies estupefaents, principalment haixix i marihuana. A hores d'ara, la investigació continua en marxa i no es descarta que la xifra oficial de detinguts augmenti en les pròximes hores a mesura que s'analitzi el material confiscat als immobles.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Diversos ajuntaments de les Balears secunden la convocatòria de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i han organitzat concentracions a les 8 del vespre en suport al poble de Ceuta. Serà avui coincidint amb el Dia de la Ciutat Autònoma. D'altres optaran per il·luminar les façanes de blau, que és un dels colors de l'escut de Ceuta.
Han convocat actes de suport consistoris com els de Palma, Alcúdia, Santanyí, Felanitx, Sant Antoni de Portmany, Aleó o Santa Margalida, entre altres. En canvi, Son Cervera, Bunyola, Selva o Campos il·luminaran la façana de blau.
Mentrestant, Ceuta celebra avui la seva diada amb un ambient enrarit per la crisi migratòria.
Nuestra integridad territorial está en manos de Marruecos y eso no puede ser. No puede ser. Porque no podemos olvidar. No podemos olvidar que Marruecos ha tenido y tiene un objetivo irrenunciable: la asfixia, el acoso y el derribo de nuestras dos ciudades.
Així ha carregat el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, contra el Marroc l'acte institucional que avui celebra a la ciutat.
També Pedro Sánchez ha mes un vídeo avui felicitant el poble de Ceuta. Assegura que entén el malestar de la ciutat autònoma, però confia que surti reforçada d'aquesta situació.
Me hago cargo de que para muchos de vosotros y vosotras, hasta que no se recupera la normalidad, la respuesta del Estado es insuficiente. Pero quiero aseguraros que estamos movilizando todos los recursos a nuestro alcance para que vuestra ciudad recupere cuanto antes esa plena normalidad y tengo el convencimiento de que, como en otras muchas ocasiones, Ceuta saldrá reforzada de esta situación.
La Casa Reial, per la seva banda, ha publicat un missatge de felicitació i suport a la ciutat amb les paraules unitat, convivència i futur.
I a més, l'ambient s'ha complicat encara més després que s'hagi filtrat un informe policial en el qual s'apunta directament a gendarmes marroquins i agents de paisà com a col·laboradors en l'allau migratori. Un document publicat ahir vespre per l'Espanyol i que ha provocat la indignació del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que assegura que no el coneixia i que contradiu la versió de l'executiu espanyol que fins ara ha descartat totalment la implicació del Marroc en aquesta crisi.
Ha estat un matí intens de contactes. Ara l'informe que ja té l'Audiència Nacional és examinat pel Ministeri Marlaska, ja s'ha reunit amb la cúpula policial i amb els responsables directes dels agents que han elaborat el document públicament, però la posició és una altra. Les darreres hores, la consigna d'uns ministres i altres ha estat clara: prudència i cautela, com ha demanat el titular de presidència, Félix Bolaños.
En este momento, hasta que no conozcamos y no estudiemos en detalle y en profundidad ese informe, pido máxima cautela. Somos, desde el Gobierno de España, los primeros interesados en conocer qué sucedió y en conocer todo lo que aquellos días 30 y 31 de julio aconteció en la ciudad autónoma de Ceuta y en nuestra frontera terrestre.
No tenen tanta paciència a l'oposició. El PP insisteix en demanar la dimissió de Marlaska per, diuen, mentir als ciutadans. És la portaveu del partit al Parlament Europeu, Dolors Montserrat.
Llevan 30 días mintiendo a los ceutís, a los españoles y a los europeos de que no sabían nada, y lo sabían. Por tanto, Sánchez ha abdicado de la primera responsabilidad que tiene cualquier primer ministro de un Estado miembro en Europa, que es defender la integridad territorial de su país y de la soberanía española de parte de su territorio, como puede ser Ceuta.
Precisament la situació a Ceuta i les concentracions convocades avui per alguns ajuntaments han eclipsat el SUS al període de sessions en el Parlament. Aina Morales, bon dia.
Bon dia. Mentre que els grups d'esquerres rebutgen les concentracions, els de dretes en donen suport. Tant Unides Podem com Més per Mallorca, Més per Menorca i PSIP han criticat la Federació Espanyola de Municipis i Províncies per haver impulsat les concentracions. Segons el portaveu parlamentari de Més per Mallorca, Lluís Apesteguià, els consistoris governats pel seu partit no han convocat.
Si volen fer concentració en partidistes, que les convoquin els partits i que no utilitzin les institucions en la seva batalla partidista. I amb això, per descomptat, a Més per Mallorca no mos hi trobaran.
Amb tots els portaveus a l'esquerra del PSIP han estat crítics amb la gestió que ha fet el govern de Pedro Sánchez. Han arribat a dir que han actuat tard i malament. El portaveu del PSIP, Marc Pons, ha al·ludit comentar l'actuació del govern central i ha centrat les seves crítiques en el Partit Popular i en les concentracions convocades avui.
En això tampoc no ho havíem vist mai. La Federació de Municipis és un òrgan
que es regia per una certa lleialtat institucional i on la voluntat era sempre la de la col·laboració i que les mesures que es prenien sempre per amplis acords. El Partit Popular ha dinamitat també aquesta via i ha optat per fer de la Federació de Municipis una estratègia de desgast en el govern d'Espanya.
També ha criticat el govern de Pedro Sánchez, el portaveu parlamentari del PP. Sebastià Sagreras sí que ha fet una crida a la participació a les manifestacions convocades a les principals ciutats de l'arxipèlag.
A les 8 del vespre, en favor i en suport de Ceuta i dels ciutadans de Ceuta davant la situació tan complicada que va provocar la invasió de 70.000 immigrants.
A la dreta del PP, Vox ha estat especialment dur amb el govern de Pedro Sánchez. Manuela Cañadas, portaveu parlamentària.
Espanya ha sufrido una invasión. Marruecos ha iniciado una guerra híbrida contra nosotros.
Amb tot, l'actualitat de les Illes també està present en aquesta cambra. Demà, Diputació Permanent, en què es tractaran alguns temes d'actualitat durant l'estiu, com la massificació turística, les dimissions, els cessaments de diferents directors generals, i ja dimecres que ve, en un dia que no és l'habitual, en dimecres es celebrarà el ple del Parlament, en què es prendrà en consideració la normativa que ha de regular el límit de cotxes a Mallorca.
Gràcies, Aina Morales. Des del Parlament són les 2:21.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Festes de la Patrona de Palma. Gaudeix d'una de les nostres tradicions més estimades. 4 de setembre, Revetlla Popular a la Feixina. Dissabte, dia 5, gran concert al Parc de la Mà. 7 i 8, ofrena floral i missa solemne. T'esperam. Ajuntament de Palma.
Es época de lluvias intensas. Prepara tu casa y cuando llegue la tormenta evita desplazamientos y aléjate de las zonas bajas. Si estás en el exterior, no te acerques a los torrentes. Consulta las previsiones y los consejos oficiales. En caso de emergencia, llama al 112. La mejor protección empieza antes de la tormenta. Infórmate en consellsemergencies.caip.es. Govern de les Illes Balears.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
A les Balears també són notícia avui les dades de l'atur. A l'agost ha baixat un 1% respecte de l'any passat, mentre que l'afiliació ha pujat un 4%. En dades totals, les Illes s'han tancat el 8è mes de l'any amb 25.700 persones sense feina i amb prop de 700.000 treballadors donats d'alta a la Seguretat Social.
Són dades que han publicat avui el Ministeri de Treball i el d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, respectivament. Pel que fa a la desocupació, en acabar el mes passat hi havia 824 persones més cercant feina respecte de l'anterior, però 262 manco que un any enrere. En canvi, hi havia més de 693.000 cotitzants, que són 27.000 més que el 2025. Per règims, el general continua sent el majoritari, amb prop de 580.000 persones d'alta, mentre que 110.000 han fet feina com a autònoms.
Els sindicats reconeixen que les dades objectives de l'atur d'agost són bones, però que no es tradueixen, critiquen, en un benestar pels treballadors. Ho han dit tant UGT com Comissions Obreres, que reclamen un canvi de model per millorar la qualitat de vida dels empleats.
Comissions Obreres destaca que el caràcter estacional del mercat laboral impedeix als treballadors tenir ingressos de forma permanent durant els 12 mesos de l'any. Per això reivindica la necessitat i l'urgència de transformar el model econòmic de cada dia més lligat al turisme. Les mobilitzacions ciutadanes d'aquest estiu en són un exemple, segons la secretària d'Ocupació del sindicat, Maria Àngels Aguiló.
Aquesta valoració, aquesta visió que té Comissions Obreres de malestar i de veure que, tot i que vivim en una terra rica, les persones no vivim bé, no només ho diu Comissions Obreres, això queda valat per totes les manifestacions que s'han anat succeint aquest estiu, al llarg d'aquest estiu, manifestacions ciutadanes i pacífiques.
La gran patronal, la CAEB, destaca com el mercat laboral de les Balears també la seva manté la seva estabilitat durant la temporada amb gairebé plena ocupació. Així i tot, la presidenta Carmen Planas ha advertit que de la preocupant pujada de la inflació, que s'ha disparat un 3,9% el mes de juliol a les Illes. Així ho ha manifestat a través del seu portaveu.
Destacamos que el mercado laboral de Baleares demuestra fortaleza y estabilidad durante la temporada, de que estamos hablando prácticamente de pleno empleo. No obstante, vuelve a generar gran preocupación entre el tejido empresarial una inflación muy por encima de lo deseado, que alcanza ya el 4,3% en agosto a nivel nacional y se acerca al 4% en las islas.
El govern fa un balanç positiu de l'atur d'agost dins el marc econòmic actual, fruit, ha dit la consellera de Treball, de les polítiques de contenció engegades pel govern. Escoltam Catalina Cabré.
Pensant que aquestes dades són positives aquest mes d'agost a un marc on avui mateix han pogut llegir a la premsa com es congela el creixement a la temporada alta a les nostres illes. Unes dades que nosaltres tenim molt en compte i estudiant perquè són el resultat de la feina de contenció que estem fent des del govern.
D'altra banda, el govern, l'IB Salut i l'UIB han signat un conveni per a la participació de les institucions sanitàries a la docència i la recerca en ensenyaments universitaris de ciències de la salut. El conveni, amb una vigència inicial de 4 anys, actualitza les normatives de col·laboració entre les institucions amb l'objectiu d'afavorir i promoure la participació dels professionals sanitaris a la docència i recerca universitàries.
L'IB Salut es compromet a posar a disposició de l'UIB els serveis necessaris per desenvolupar els plans d'estudis dels graus de ciències de la salut. També regula noves vies de participació dels professionals sanitaris en la docència. La consellera de Sanitat, Manuela García, ha explicat que aquesta mesura s'ha fet per facilitar el desenvolupament de l'activitat docent i investigadora.
Facilitar que los profesores vinculados cuenten con un complemento de vinculación también que se hará por parte de Educación, que sea una plantilla estable para que facilitar el desarrollo de toda su actividad, de la actividad docente y de la actividad investigadora.
Un conveni que el rector de la universitat, Jaume Carot, ha celebrat degut a l'antiguitat de l'anterior.
I des del punt de vista del professorat, ordenava i donava solució a tota una sèrie de problemes que teníem. Problemes derivats de la inconsistència de les diferents normatives. Tenim normatives de l'any 1985 o 86 i doncs, tot això s'havia d'harmonitzar.
Per la seva banda, el conseller d'Educació, Antoni Vera, ha comentat que la firma d'aquest conveni, junt amb les mesures aprovades en el decret llei del passat 7 d'agost, volen donar resposta a la inestabilitat docent que hi havia a la facultat.
On creiem que era molt important per posar fi i per arreglar una sèrie de falta d'estabilitat docent que hi havia a la facultat de Medicina, a la nostra facultat.
Quasi 27 minuts fora de les Balears, la Comunitat de Madrid reconeix que la presidenta o algú del seu equip va visitar l'àtic abans de comprar-ho.
El portaveu de la comunitat i també president de l'entitat Planifica Madrid assegura que és obvi que algú va visitar el polèmic immoble abans de comprar-ho, però s'ha negat a respondre sobre qui va donar l'ordre. Miguel Ángel García assegura que totes les explicacions estan ja donades i acusa l'esquerra d'allargar la polèmica malintencionadament.
Y lógicamente cuando se compra un inmueble, obvio que se visita. Pero es que insisto, la izquierda y la autoizquierda llevan todo el verano intentando cazar un fantasma. Necesitaban un fantasma, pero es que el fantasma no hay sábana, por kilométrica que sea, que pueda tapar las vergüenzas que intenta tapar la izquierda y la autoizquierda.
D'altra banda, la jutgessa de la Dan eleva a 232 les víctimes de les enriuades.
I és que al balanç de víctimes s'hi ha sumat una veïnada de Guadassuar que va morir dies després. Patia una insuficiència respiratòria crònica i va morir una setmana després que les rioades tallessin el subministrament elèctric al seu domicili i es quedés sense l'oxigen que necessitava. És la darrera víctima mortal reconeguda pels fets que varen ocórrer el 29 de novembre de 2024 a la província de València.
A l'exterior, la Unió Europea i l'OTAN amenacen de més pressió a Moscou després de l'atac a l'aeroport de Leipzig.
La presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, i el secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, han assegurat que hi haurà més pressió cap a Rússia, a qui acusen d'atacar amb drons l'aeroport de la ciutat alemanya. Segons von der Leyen, el que ha passat a Leipzig marca una nova escalada en territori europeu, atribuïble directament a Rússia, i suposa una nova normalitat que exigeix als ciutadans de la Unió fer una passa endavant.
I els Estats Units llencen nous atacs contra objectius de l'Iran.
Segons ha explicat la Guàrdia Revolucionària, hi ha almenys 11 morts, 4 dels quals eren assistents a unes noces. L'exèrcit nord-americà, que assegura que els atacs tenen l'objectiu de defensar els bucs mercants que han de travessar l'estret d'Hormuz.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30. Bon dia. Les obres de la rotonda de la carretera de Sóller i del tram 1 del segon cinturó de Palma començaran abans que acabi l'any. Neus Pericàs, bon dia.
Bon dia. És una de les principals mesures del nou curs polític que ha anunciat avui el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, després de la reunió mantinguda amb els consellers executius. Dues reivindicacions històriques ha remarcat per millorar la mobilitat de l'illa.
Manacor ha elaborat un segon estudi específic sobre zones inundables del municipi i ha detectat 6 punts vulnerables.
L'estudi proposa actuacions per evitar riscos i l'han remès del govern per tal de que actuï i executi les obres necessàries.
L'Ajuntament de Palma celebrarà aquest mes de setembre un acte d'homenatge als policies i funcionaris afectats per les diligències prèvies del cas Sancus, que va investigar una presumpta trama de corrupció a la policia local.
Els treballadors rebran una medalla o un diploma depenent de si van ser investigats o no. És un dels acords destacats per l'Ajuntament de Palma després de la seva junta de govern avui. El consistori ha recordat que ha pagat gairebé 1 milió d'euros d'indemnització per aquest cas.
Tot d'una, en parlem d'aquestes i altres qüestions abans, però volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Juan Amplanas. Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment, el més destacable són les complicacions habituals que trobaran a la via i cintura, a l'altura de la sortida des de Son Rapinya fins a l'altura de l'incorporació cap a l'autopista d'Inca en sentit aeroport. També trobaran tràfic lent a la seva de la Palma, tant des de l'autopista d'Inca com des de l'autopista d'Andratx i a la carretera de Valldemossa. I ja el que són la resta de principals carreteres de Mallorca trobaran tràfic fluid i sense incidències. Això tot pel moment. Molt bon dia.
Gràcies, Juan. En Joan Jiménez del Control Tècnic. Començam.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Ho dèiem en titulars, les obres de la rotonda de la carretera de Sóller i del tram 1 del segon cinturó de Palma començaran abans que acabi l'any. És una de les mesures principals del nou curs polític que ha anunciat avui el president del Consell Insular, Llorenç Galmés, després de la reunió mantinguda amb els consellers executius. Dues reivindicacions històriques ha remarcat per millorar la mobilitat a l'illa.
Durant la trobada d'avui s'han abordat els punts principals que s'adoptaran els pròxims mesos per completar els acords de govern que, segons ha afirmat Galmés, ja es troben assolits en més d'un 95%. Una de les més importants és continuar executant el pla de millora dels accessos a Palma, dotat amb 164 milions d'euros.
I que durant aquests pròxims mesos, abans d'aquest pas any, farà realitat dos projectes molt importants. Per una banda, s'inici del tram 1 del segon cinturó i, per altra banda, el començament de les obres de la rotonda, de l'arribada a la carretera de Sóller a l'altura de CTV en el costat del polígon. Per tant, dues obres molt importants, dues reivindicacions històriques i dues iniciatives que estem impulsant des de la nostra institució.
En matèria turística, Galmés assegura que el Consell continuarà apostant per fomentar el turisme responsable i intensificar la lluita contra l'oferta il·legal amb més efectius i recursos que mai per garantir la convivència entre residents i visitants. També ha anunciat que aquesta tardor posaran en marxa el programa CAMEVA a les Germanetes de Palma dins el Pla d'Accés a l'Habitatge per persones amb discapacitat que preveu la creació de més de 300 places fins al 2027. A més, ha destacat que pròximament s'inaugurarà l'exposició sobre l'extracció del derelicte de les Fontanelles i la restauració de totes les peces del Betlem de la Sang que aquest Nadal tornaran a lluir després d'anys d'espera.
Canviem de qüestió. Manacor ha elaborat un segon estudi específic sobre zones inundables del municipi i ha detectat 6 punts vulnerables. L'estudi proposa actuacions per evitar riscos i l'han remès al govern per tal que actuï i executi les obres necessàries.
L'informe de l'Ajuntament destaca 6 punts vulnerables en cas d'inundacions que afectarien, per exemple, la zona de la depuradora municipal o el tram del torrent al seu pas cap a la carretera de Porto Cristo. Després de la torrentada de l'any 89 es varen fer actuacions al torrent de Manacor, però amb els models de previsió actuals no serien suficients. Per això el consistori ha remès l'informe a recursos hídrics per actuar de manera conjunta en matèria de previsió. Miquel Olivés, el batle, i Núria Hinojosa, la delegada d'Urbanisme.
Evitar episodis que se repeteixin episodis com el del 89. Per tant, el desviament del torrent hauria de funcionar. I es dibuixen, mos diuen, que no funciona.
El que volem és que se facin les obres per assegurar que el torrent funcioni, que el desviament del torrent que se va projectar ara ja fa 30 anys respongui a la realitat dels models actuals.
Les conclusions de l'informe proposen dues obres principals. Per una banda, augmentar la capacitat hidràulica del cabdal de torrent amb l'alçada des de les parets del llit i també l'amplada. Per l'altra, fer obres de pas on el traçat del torrent compta amb obstacles com ponts o desnivell del traçat.
D'altra banda, Cort celebrarà aquest mes de setembre un acte d'homenatge als policies i funcionaris afectats per les diligències prèvies del cas Sancus, que va investigar una presumpta trama de corrupció a la policia local. Els treballadors rebran una medalla o un diploma, depenent de si van ser investigats o no. És un dels acords destacats per l'Ajuntament de Palma després de la seva junta de govern d'avui. El consistori ha recordat que ha pagat gairebé 1 milió d'euros d'indemnització per aquest cas.
A més, Cort també ha aprovat pagar 140.000 euros per les costes judicials derivades del procés a un altre treballador de l'Ajuntament. L'acte d'homenatge tindrà lloc durant la segona quinzena de setembre en el quarter de la policia local de Palma, a Sant Ferran. El portaveu adjunt de l'equip de govern, Llorenç Boussà, ha especificat que els qui van ser imputats i absolts rebran una medalla i els que van ser inicialment investigats un diploma. També ha dit que l'acte s'hauria d'haver fet fa molt temps.
I el que feim, com deia, és expressar públicament el reconeixement d'aquest equip de govern a les persones afectades i contribuir en qualque manera a la seva reparació moral. Com dic, és un acte de reconeixement que tindrà un caràcter institucional, protocolari i també simbòlic i permetrà, en certa manera, materialitzar els compromisos de desgreuge que varen patir.
Boussà ha assenyalat que en el cas de les persones afectades que ja han mort es notificarà a les seves famílies perquè assisteixin a l'acte a recollir la medalla o diploma.
Un altre dels punts destacats de la Junta de Govern de Cort ha estat aprovar la contractació de la taxació de les pedreres de Sagarriga, Terrassa i Can Rosselló, establiments per estudiar-ne la incorporació al patrimoni municipal, ja sigui a través de la seva compra o l'expropiació.
El portaveu adjunt de l'equip de govern, Llorenç Boussà, ha dit que s'elaboraran els informes tècnics de valoració per determinar el valor del sòl i la infraestructura existent per poder iniciar el procediment de resolució definitiva. Ha dit que serà la base econòmica o objectiva per estudiar una eventual adquisició dels terrenys i l'efecte d'un possible procediment expropiatori.
Les pedreres de Sagarriga-Terrassa i de Can Rosselló són dues antigues explotacions mineres, com bé recordaran, que actualment estan paralitzades, com deia, entre l'any 2004 i l'any 2007 se varen clausurar i que des de llavors s'ha estan sense cap tipus d'activitat. Per tant, és de justícia recuperar aquell entorn i que, com bé he dit, en un futur no molt llunyà, passin a ser patrimoni d'aquest consistori i, per tant, passin a ser patrimoni de tots i cada un dels ciutadans d'aquesta ciutat.
També avui s'ha adjudicat el projecte de millora d'accessos del castell de Bellver i recuperació del medi natural de la seva zona forestal a l'empresa Germans Parrot per un poc més de 2.236.000 euros amb un termini d'execució de 12 mesos.
L'adjudicació s'ha fet en dos lots, un d'infraestructures i accessos i l'altre de millora del mitjà, recuperació i conservació per posar en valor l'entorn natural del castell de Bellver.
I no deixem l'actualitat de ciutat perquè l'escola La Salle de Palma confia que l'Ajuntament prengui mesures per evitar els problemes circulatoris quan comenci el curs escolar agreujats enguany per les obres que es duen a terme al seu aparcament.
L'aparcament té cabuda per 140 vehicles i les famílies dels alumnes aprofitaven per estacionar a l'hora de recollir els infants. Enguany, però, les obres de l'escoleta l'han deixat inutilitzat. Des del centre confien en la capacitat del consistori per gestionar el greuge circulatori que això pugui produir. També demanen col·laboració ciutadana. Miquel Salom és el director general de La Salle.
Nosaltres ho volem veure com una oportunitat també per a les famílies per animar-los a compartir cotxe, per animar-los a utilitzar el transport escolar, el transport públic o fins i tot desplaçar-se en bicicleta, monopatí o mitjans alternatius precisament per evitar les aglomeracions de cotxes.
El curs que ve esperen que l'escoleta pugui obrir les portes.
Dividit en 6 aules, dues d'elles de 0 a 1 anys, dues més de 1-2 i dues més de 2-3 anys.
En total s'oferiran 74 places del primer cicle d'educació infantil. D'aquesta manera, el centre abastarà totes les etapes educatives.
2:40 més qüestions. Els cellers encara en la recta final d'una verema que s'ha concentrat molt i ha obligat els viticultors a treballar de valent per poder acollir la producció de raïm en el punt òptim de maduració. Al final de la verema 2026 deixa dos premis a vinícoles de Binissalem. La guia internacional de vins Winemax destaca el Raf 110 de Vis Nadal i el Supernova de Can Verdura com els millors vins de l'illa.
El Raf 110 és el vi referencial de vins Nadal. El premiat de 2022 obté 96 punts. Està fet amb manto negre de vinyes velles i és la primera producció feta després de la Covid. Esperança Nadal, enòloga i responsable de vins Nadal.
En aquest vi no tant molt el terroir, no tant molt l'identitat mallorquina, no tant molt les característiques del manto negre, fruita licorosa, mineralitat, cassis... I a sa boca és un vi molt elegant, amb un to molt, molt mediterrani.
El Supernova de 2025 de Can Verdura obté 95 punts i també està produït amb la mateixa varietat mallorquina, un fet que reflecteix el valor del vi que s'extreu d'aquest raïm autòcton. Tomeu Llebrés és propietari del celler Can Verdura.
Que durant molts anys va estar un poquet denostada i avui en dia s'està posant en valor la feina que han fet amb aquesta varietat, que és una varietat mallorquina, local, i que per nosaltres és la més important de totes.
Els 12 cellers ja estan acabant la verema de 2026. Enguany la qualitat del raïm serà bona perquè entressà. Ha estat, però, una producció desigual en què varietats com el Prasmal Blanc han donat menys producció de l'esperada. Tot i això, els viticultors apunten que serà una bona anyada.
I amb motiu de les festes del rei en Jaume a Santa Ponça, l'Ajuntament de Calvià proposa viatjar en el temps, concretament a la Mallorca del segle XIII. L'objectiu és conèixer de prop l'època medieval mallorquina a través de la recreació i la divulgació històrica.
Com si es tractés de retrocedir gairebé 800 anys, el Parc Arqueològic del Puig de Sa Morisca es va convertir a Hora Baixa en l'escenari perfecte per entendre de prop la conquesta del rei en Jaume a Mallorca. Daniel Bausà és el president de l'associació Podenco Blanco.
Històrica, de ceràmica, d'armes i de teixits, tot ambientat en el segle XIII, tant en la reina d'Aragó, de la corona d'Aragó, com a la part d'Alt Mallorca.
A través de la recreació històrica, però també de l'experimentació, l'associació Podenco Blanco i l'Ajuntament de Calvià fan feina conjuntament per divulgar el patrimoni de l'illa i fer comprensible a tot el públic la convergència de cultures en la societat mallorquina del segle XIII. David Javaloyas és el coordinador de programes públics del Parc Arqueològic.
Diguem-ne, noves maneres de comunicar la història, no? I crec que la part d'aquesta recreació històrica és una eina indispensable avui en dia per poder acostar-nos, no?, d'una manera divertida i molt experiencial.
Tot tipus d'armament, instruments musicals i indumentària que han sorprès els més petits.
Un casco, me da golpes con el casco.
Y el arc, també.
Sí, m'ha gustado, ha estado bien.
I tallers que els han permès descobrir els costums d'antany.
Plats d'època medieval, no? En pintura en negre i verd, crear l'animal fantàstic a partir d'una troballa que tenim nosaltres aquí en el jaciment arqueològic, un animal mitològic.
Les activitats continuaran demà amb la conferència a càrrec de l'investigador Tomàs Vivot sobre la relació del rei Jaume I amb el municipi calvianer. Serà a les 7 de l'hora baixa.
I avui també destacam que els dies 18 i 19 de setembre tornen les tradicionals havaneres al Port de Sóller.
Serà la 14a trobada d'havaneres que enguany al costat dels grups ja veterans n'incorpora d'altres més joves per convidar el jovent a gaudir de 2 dies de música marinera al costat de la mà. Des de Palma hi haurà un servei especial de tren i tramvia acompanyats dels xeremiers de Sóller i les barques particulars també es podran acostar a la platja d'en Repic per sentir els concerts des de la mà.
Més propostes. Manacor acollirà diumenge hora baixa l'Ocean Field Tour, el festival de cinema amb les històries més espectaculars relacionades amb els oceans, l'aventura, l'esport i la conservació marina.
Aquesta edició reuneix 5 documentals internacionals rodats en llocs com Sud-àfrica, Escòcia o Hawaii, que es podran veure en versió original en subtítols en castellà en un programa d'uns 150 minuts. La cita de Manacor forma part del tram final d'una gira europea que ha passat per més de 19 ciutats espanyoles i que està a punt de finalitzar. A més de les pel·lícules, el públic podrà gaudir dels convidats i hi haurà un sorteig d'experiències. La cita es diumenge a partir de les 6 al cinema de Manacor.
I un darrer apunt en successos, dispositiu conjunt de la policia local i la policia nacional contra el vent d'ambulant no autoritzat a la platja de Palma. L'operatiu emmarcat en les actuacions estivals a la zona màxima afluència de turistes s'ha saldat en la intercepció d'11 abandonadors ambulants. D'aquesta manera, amb aquest apunt, arribarem a les 2:45. La informació continua aquí a BT Ràdio. Arriben els esports.
Tres Ràdio. Informatiu migdia. Esports. Marta Sampas.
Dues i 45 minuts, així és, temps ara per a la informació esportiva. El Mallorca ha tornat avui a la feina amb el mercat de fitxatges tancat. I ho ha fet Marta amb una darrera incorporació. Bon dia.
Bon dia. El mercat d'estiu es va tancar ahir. Va ser amb el fitxatge de Guillermo Fernández, que avui ja s'ha entrenat amb els seus nous companys a les ordres de Luis García. El migcampista català de 18 anys arriba procedent del Barça Atlètic. Ha firmat fins a l'any 2031 amb el Mallorca i es tracta d'una aposta important del club que ha pagat 3 milions d'euros al Barça que es reserva un tant per cent en cas d'una futura venda. Sentim Guillermo Fernández.
Estoy muy contento, estoy muy orgulloso de poder ponerme esta camiseta y estoy muy contento. Bueno, el proyecto que tiene el equipo, creo que al final la manera de jugar que tienen, el equipo en sí, un equipo bastante joven, y creo que eso al final me ha traído mucho a este equipo. Bueno, espero principalmente cumplir las expectativas que tiene el equipo, los objetivos que tiene, las metas, y bueno, creo que ya sabemos cuáles son y están bastante claras.
Amb aquesta darrera incorporació, el Club Vermell ha tancat el mercat amb 13 fitxatges. Finalment, el central David López i el migcampista Antonio Sánchez continuen a la plantilla. El director de futbol del Mallorca, Pablo Ortiz, diu que s'ha confeccionat un bon equip i parla també del darrer en arribar, de Guillermo Fernández.
Bé, jo crec que és un molt bon jugador, té un present molt bo i un futur encara millor. Crec que hem de treballar tots junts per a acabar de formar-lo. És un jugador molt jove y tenéis muchas esperanzas fijadas en ella. Sí, ha sido un año de cambio, hay muchas entradas y muchas salidas y yo creo que pues la gente que viene con muchas ganas, con mucha ilusión de ayudar al Mallorca, de crecer y yo creo que eso se está transmitiendo y muy contentos.
Ortiz també va parlar de la competència que hi ha dins la plantilla.
29 o més, perquè tots els jugadors del filial al final també estan disponibles, dels juvenils, així són tots un mateix equip, un mateix grup. És veritat que n'hi haurà competència i n'hi haurà que disputar-se el lloc i jo crec que tractant-se de bons jugadors, jo crec que és el que tots busquem, tindre competència en la plantilla, que s'esforcen, que milloren el dia a dia, després serà decisió del míster de qui jugui avui, no?
Com dèiem, l'equip ha tornat avui a la feina per preparar el partit de dissabte, la visita al camp de l'Eldense, en la que serà la quarta jornada de Lliga. A la sessió d'avui matí, a més de Guillermo Fernández, també s'ha entrenat per primera vegada John Chetauya. Els dos darrers a arribar podrien debutar dissabte. Abdon Prats, Arnau Puigmal i Dani Luna s'han exercitat avui al marge de l'equip. L'Eldense Mallorca, recordam, dissabte a les 9 del vespre, ho podreu seguir en directe a IB3 Ràdio. Més futbol amb un nom propi, el de Catacoy, que ha encetat la seva setena temporada amb el Barça a la primera divisió. La mallorquina continua sent titular a la porteria del conjunt blaugrana, que aquest curs defensarà els 4 títols aconseguits la temporada passada, recordant Champions, Supercopa d'Espanya, Copa de la Reina i Lliga. L'ambició de les culers és la mateixa de sempre, guanyar tots els títols possibles. Sentim Catacoy avui en declaracions a IB3 Ràdio.
Amb molta fam. Al final crec que s'ha d'anar que du el Barça, que s'ha qui ve aquí a jugar, s'ha quedat tenint una ambició molt gran perquè ho volen guanyar tot, en guany ha hagut incorporacions de gent molt jove i aquesta ambició que du la gent jove pues, se nota i se contagi també. Entonces, com dius, som el Barça, som un equip guanyador i és el que volen fer, guanyar.
Tot i les sortides de jugadores com Alexia Putella, Zona Batlle o Mapi León a la Lliga Anglesa, Cata té contracte amb el Barça fins al 2029 i no pensa en altra cosa que triomfar amb el club blaugrana.
No, estic contenta aquí on estic, si no, no hi renovar l'any passat. Ja ho vaig dir, que l'any passat no vaig voler escoltar cap altra oferta que no fos primer ser del Barça. Sabia que n'hi havia, però bueno, el Barça per jo és el millor club del món, vull guanyar tots aquí, vull fer història aquí, com dius, però ara fins al 2029 estic tranquil·la i al final és futbol, que te pot canviar d'un dia per l'altre, però òbviament aquí estic bé, estic feliç, estic tranquil·la i vull seguir triomfant amb aquest club.
A més, resten 10 mesos perquè la selecció espanyola comenci la defensa del títol mundialista al Mundial 2027 del Brasil, on si tot va bé hi seran 4 mallorquines, Catacoy, Patrick Jarro, Mariona Caldentei i Lucía Corrales.
Orgull, i més anar allà a Brasil a jugar al Mundial, ojalà hi hagin 4 mallorquines, pues supercontenta i amb il·lusió, no? Òbviament. Es veuré que queda molt, però no, no? És com, sí, encara queda molt, però després t'ho trobes allà i ja no queda res. Però crec que Australia i Nova Zelanda van tenir un pot de sort i entre que van jugar bé, pues mira, van guanyar aquella estrella. Crec que en UEFA especial il·lusió.
I el màxim representant del futbol femení balear, el Balears, encetarà la nova temporada a segona federació aquest cap de setmana. Les blanquiblaves rebran el València B diumenge a les 11 del matí a Som Malferit. Fàtima Traversaro és capitana de l'equip.
Sí, la verdad es que ya teníamos muchas ganas y llevamos esperando esta semana ya bastante tiempo. La verdad es que hemos hecho una pretemporada muy buena, teniendo pues 6 semanitas de pretemporada, que eso nos ayuda bastante. Y haciendo también cosas fuera de fútbol que nos ayuda también a unir el equipo y la verdad es que muy bien.
A primera federació, l'UD Eivissa va tancar el mercat amb el fitxatge d'un central. El club pitiús va incorporar Jeremy Blasco, que arriba cedit del Radomiak polonès. El futbolista francès té 27 anys i a la Lliga Espanyola va vestir la camiseta de l'Osca durant 3 temporades. Pel que fa al capítol de sortides, Manu Pedre ha deixat de formar part de la plantilla eivissenca. El director esportiu de l'UD fa un balanç positiu del mercat d'estiu. Sentim Michel Sanz.
El balance del mercado de fichajes ha sido un balance muy positivo. Sabíamos de la exigencia que teníamos, ya que nos enfrentábamos a una remodelación casi total de la plantilla. Desde el primer momento tuvimos muy claro el perfil de futbolista que queríamos, perfil de futbolista con hambre, comprometido con el proyecto y que nos permitiera tener una plantilla competitiva y equilibrada como así es.
A més de la valoració del mercat, l'UD ha aprofitat per a presentar 2 dels seus fitxatges, Liberto Beltrán i Pedro Ortiz. Beltrán va començar la pretemporada i es va rompre el lligament creuat i, per tant, serà baixa pràcticament tota la temporada. Aquí l'afició ja podrà veure aquest cap de setmana cap misses. És a Pedro Ortiz, el migcampista mallorquí, va tenir clar des del primer moment que volia començar la temporada amb l'UD Eivissa. Sentim en aquest ordre Ortiz i Liberto.
Des que se pusieron en contacto conmigo no tuve muchas dudas. Y creo que es un club donde él mismo demuestra lo bien que ha ido haciendo las cosas. Es un club ambicioso y yo pienso que soy un poco así también como persona. Entonces fue muy fácil decantarme por esta opción.
Estoy bastante entero. Sí, es cierto, he pasado 2 semanas en casa, en Castellón, con dolor y demás, pero ya con muchísimas ganas de poder estar aquí con todos los compañeros.
L'UD rebrà dissabte a les 6 del capvespre el Majadahonda a Can Misses, un partit que podreu seguir en directe a IB3 Ràdio. I tancam plana futbolística amb la Federació de Futbol de les Illes Balears, que ha presentat les noves mesures antiviolència previstes per aquesta temporada. L'entitat preveu donar continuïtat a accions com la targeta blanca o la col·laboració amb policies tutors i la campanya Lluitam Junts. Una de les novetats és la inclusió d'un rellotge intel·ligent d'assistència per poder rebre atenció mèdica o policial en cas d'emergència. A més, la Federació ha posat en marxa l'Acadèmia Inclusiva, que agrupa diferents iniciatives de caràcter social. En ciclisme ja està en marxa l'11a etapa de la Vuelta amb 154 quilòmetres entre Cartagena i Llorca. Després de la disputa i de la desena etapa, Enric Mas segueix amb el mallot vermell com a líder a 1 minut i 18 segons de Primo Roglic. Tot això en una etapa que es va haver de decidir a l'esprint. Sentim Enric Mas.
Bien, con ilusión, estamos disfrutando cada momento y la verdad es que es algo súper especial. Está claro que en algún momento pienso en los días que están por venir, pero intento vivir el momento porque si no lo disfruto ahora, cuando haya pasado ya no disfrutaré. Así que ayer disfruté un poco, entre comillas, el día de descanso porque ya sabéis y hoy he disfrutado durante la etapa y espero pues hacerlo hasta el final.
I acabam amb tennis. Jaume Munar jugarà avui la segona ronda de l'Obert dels Estats Units. El mallorquí jugarà no abans de les 5 de l'hora baixa contra el francès Arthur Rinderneck. El centenyiner i Rinderneck s'han enfrontat en dues ocasions amb una victòria per a cada jugador. La darrera va ser per Jaume Munar el 2025.
Gràcies, Marta Sampas. Són les 2:54 minuts. Temps ara per a la cultura.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Novel·la històrica, novel·la política, novel·la d'amor sentimental, autoficció, novel·la d'intriga amb una dimensió de thriller que pretén ser o que aspira a ser trepidant i amb misteri, però també novel·la filosòfico-moral perquè hi ha reflexions i diàlegs que tracten de temes profuns i constitutius de la condició humana. Per tant, jo el que volia era fer una novel·la que fos moltes novel·les a la vegada, però que fos una novel·la només i que tot quedés molt ben conjuntat.
El periodista i escriptor per Antoni Pons en defineix d'aquesta manera el seu nou llibre, Les conseqüències, que edita l'editorial Proa i que surt avui a la venda. Una història en què hi cap, com escoltàvem, gairebé tot i que té Mallorca, la Mallorca contemporània com a teló de fons. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia. Un present que vivim, diu, amb una mena de deliri, en què fem veure que tot marxa. Una Mallorca que escriu també Pons, un dia vessarà de tanta de gent que fins i tot les esquerres demanaran que ens construeixi per tot. Un parc temàtic que és únic, però a la vegada és malauradament més universal del que puguem pensar.
No hi ha cap tema, debat, dilema, crisi, drama, proposta de futur que passi en el món que no passi també aquí. En aquest sentit, la meva idea, això ja també contra el món sortia, és que Mallorca és el món magnificat, el món densificat, el món accelerat. Vull dir, nosaltres som una metàfora del món. Tot el que passa a Mallorca passa arreu, no? I tot el que passa arreu troba un reflex d'una manera o d'una altra en el que mos passa aquí.
Mallorca està clar, però també la violència durant la transició, una suposada llista de xuetes al nazisme, rondalles, decepcions amoroses... Tot es mescla, tot lliga en aquesta novel·la en la qual Pons reconeix que ha dedicat molta de feina per fer, però també per desfer.
Podria haver estat una novel·la de 750 pàgines, perquè va ser un monstre que se me va escapar de ser mans, vaig corregir, m'hi vaig barear molt. Però és això, com que m'agrada molt escriure, sempre he estat molt en fora d'aquella idea, escriptor torturat, oh, escriure, quin mal, quina pena, que me sent de tot sol i de malament. Això sempre m'ha semblat patètic i ridícul. Al contrari, sempre, fins i tot quan ho passes malament, ho passes bé escrivint, i doncs, hi he fet molta feina.
Una feinada, un monstre reconduït a poc més de 400 pàgines que, com dèiem, surt avui a la venda i que ja té presentacions tancades a Barcelona dia 10 i també a Campanet dia 12. A finals de mes també serà present a la Setmana del Llibre en Català de la Ciutat Comtal i a la Fira del Llibre en Català de Palma.
Vivo en una isla donde hay olas del mar. Yeah, 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 yeah. Vivo en una isla donde todo se sabe.
Por aquí la gente poco hace y mucho bla 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 bla. Yeah. Pero lo que ella hizo aquí no lo hizo más nadie. Oye, oye. Yo tengo un ángel que me cuida de lo bueno y de lo malo.
I sona Rels B després que l'artista mallorquí hagi anunciat per sorpresa un concert de Frank al Parc de la Mà de Palma.
Serà dia 11 de setembre a les 9:30 i amb un aforament previst d'entre 50 i 60 mil persones. Segons ha apuntat a les seves xarxes socials i informava també el Consell Insular i l'Ajuntament de Palma, aquest show especial al qual convida a venir els seguidors de totes les Balears és la seva forma de celebrar que l'endemà, dia 12 de setembre, el Consell de Mallorca el nomenarà fill predilecte de l'illa. I per què? Idò, per haver duit el nom de Mallorca per tot el món i per ser-ne, diuen, un magnífic ambaixador. El concert serà al mateix espai on dissabte tindrà lloc el multitudinari concert electrònic per mor de les festes de la patrona de Palma. Skinny Flack, com el coneixen també els seus seguidors, ha tornat a l'illa aquest estiu per descansar després de tancar una gira multitudinària a New Star World Tour, que va començar a l'estadi de Son Moix i que va cloure el Metropolitano de Madrid i que l'ha duit a triomfar a mig món.
Vivo en una isla donde yo los llamo mar. Yeah, 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 yeah. Vivo en una isla donde todo se sabe. Por aquí la gente poco hace y mucha bla 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 bla. Yeah. Pero lo que ella hizo aquí no lo hizo más nadie. Oye, oye. Yo tengo un ángel que me cuida de lo bueno y de lo malo.
Són les 3, moment d'actualitzar les notícies més destacades d'aquest dimecres 2 de setembre, una jornada a la qual PP i PSOE han assolit a Menorca un acord in extremis que permetrà avançar la tramitació de la llei que ha de limitar l'entrada de vehicles a l'illa la pròxima temporada. Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia. Després de dos dies de negociacions intenses, les dues formacions han arribat a una entesa per tirar endavant la iniciativa que es tramitarà ara per la via d'urgència al Parlament. És el conseller socialista, Eduardo Ropsi, després el president de Menorca, Dolfo Vilafranca.
En que estem en un moment inèdit, que hem forçat una negociació i estem satisfets d'haver acabat aquesta negociació amb un resultat que valoram positivament, però que no voldríem que aquest moment inèdit fos un moment únic.
L'únic que va fer aportacions ha estat el grup socialista, mitjançant les esmenes, que hem intentat, amb voluntat, que feim sempre, més per Manol que no va presentar cap, com que diuen que ja està bé, saben més que els tècnics de la casa, diuen que ja està bé, l'únic que van presentar era el grup socialista.
Aquesta mesura coincideix en el temps amb l'anunci del Consell de Mallorca, en aquest cas, que fixarà també aquesta tardor el sostre de vehicles que podran entrar a l'illa l'estiu de l'any que ve.
Salut, no preveu el cessament de la gerenta de Son Espases després d'una nova dimissió i d'una acusació d'assetjament laboral.
El director general de l'IBE Salut, Javier Ureña, ha descartat aquesta possibilitat i ha defensat la professionalitat de Cristina Granados, molt qüestionada després de diverses dimissions del seu equip i després que la responsable de comunicació del centre l'hagi acusat concretament la gerència d'assetjament laboral en un article publicat avui al diari Última Hora.
Avui també destacam una altra dada. El mercat laboral de les Balears tanca l'agost amb manco aturats i més treballadors que fa un any.
L'atur, concretament, baixa un 1% interanual a les Balears al mes d'agost i tanca amb 25.700 persones sense feina. L'afiliació a la Seguretat Social creix un 4%, amb prop de 27.000 nous cotitzants més que l'any passat, fins a fregar els 694.000 treballadors. Les patronals i el govern destaquen aquestes bones dades. En canvi, el sindicat lamenten que no es tradueixen en millor qualitat de vida per als treballadors.
L'actualitat també està marcada per les concentracions d'avui hora baixa en suport a Ceuta.
Una qüestió de la qual se n'ha parlat i molt a la primera junta de portaveus al Parlament d'aquest nou curs polític. Els partits d'esquerra rebutgen les concentracions per partidistes, mentre que la dreta anima tothom a participar-hi. Són els portaveus de PP i de Més per Mallorca, Sebastià Sagreras i Lluïsa Pasteguia.
a les 8 del vespre en favor i en suport de Ceuta i dels ciutadans de Ceuta davant la situació tan complicada que va provocar la invasió de 70.000 immigrants.
Si volen fer concentració en partidistes, que les convoquin els partits i que no utilitzin les institucions en la seva batalla partidista. I amb això, per descomptat, a més per Mallorca, no mos hi trobaran.
Unes concentracions que coincideixen amb la Diada de Ceuta, que s'ha celebrat avui en un ambient encara més enrarit després de filtrar-se un informe policial que apunta al Marroc per l'entrada massiva de finals de juliol.
El ministre de l'Interior diu que no en sap res i ha demanat explicacions al director general de la policia. El PP, però, acusa Marlaska de mentir i reclama la seva dimissió.
I presó provisional per al conductor detingut per l'accident mortal a la carretera de Manacor.
El processat està investigat pels delictes.